Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
El govern d'Espanya qualifica de fracàs la vaga general a Catalunya. La situa en un 3,7% d'incidència segons el descens del consum energètic. Montse Manent.
La portaveu de l'executiu, Isabel Celà, ha assegurat que el govern català ha de ser realista després del fracàs d'ahir, mentre en declaracions a la xarxa el portaveu de les intersindicals CSC, Sergi Perelló, s'ha mostrat satisfet del seguiment global de la vaga.
Ha sido estimada, ha recibido una estimación general de que no fue un éxito precisamente. Se habla de un paro de un equivalente a un 3,7%. La ciudadanía sabe que la Generalitat, que las autoridades catalanas han de salir de la quimera.
És una de les vagues més importants en els darrers 15 anys i ens mostrem molt satisfets per haver pogut mobilitzar una part important de la població.
Els quatre detinguts ahir durant les protestes arreu del país ja han quedat tots en llibertats amb càrrecs. Se'ls acusa d'atemptat contra l'autoritat i desordres públics.
Miquel Buch defensa l'actuació dels Mossos en les mobilitzacions de la vaga i la qualifica d'absolutament proporcionada.
Des de la Jonquera, el conseller d'Interior ha afirmat que només es va haver d'actuar en un 3% de les mobilitzacions.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
Buch ha destacat que només en un 3% de les mobilitzacions d'arreu del país els Mossos van haver d'actuar. Pel conseller d'Interior, l'actuació va ser la correcta.
Hi havia casos concrets que, per evitar confrontacions entre catalans que volien fer vaga i catalans que no la volien fer, per evitar confrontacions, la policia està al mig. A segons quins indrets, hi havia persones que van fer un llançament d'objectes contra les línies policials que, evidentment, la policia el que ha de fer és actuar.
El ple de la Paeria rebutja la moció que demanava el posicionament del consistori contra el judici al procés.
Era una moció conjunta de la Crida per Lleida, Comú de Lleida, Esquerra i PDeCAT. El text no ha prosperat perquè PSC, Ciutadans i PP hi han votat en contra.
UAU, Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
La presentació de la moció l'han fet representants d'Òmnium i ANC. Escoltem a la presidenta d'aquesta darrera entitat sobiranista, Rosa Borrell.
Jo comprenc que hi ha ara postures enrocades, que teniu direccions de partit que segurament no podeu desobeir i que esteu lligats de mans també per l'acord que teniu de govern amb aquest municipi. Teniu un acord amb grups que no comparteixen en absolut les nostres idees.
La cinquantena de veïns desallotjats ahir per un incident elèctric en un edifici de Badalona ja han pogut tornar a casa.
Dos d'ells van patir una forta descàrrega elèctrica mentre manipulaven una aixeta comunitària. Un encara recupera l'Hospital de Can Ruti.
Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
Segons han explicat els afectats aquest divendres, la fuita d'aigua hauria estat provocada per una punxada a la canonada d'un habitatge ocupat. Els veïns asseguren tenir problemes amb la xarxa d'aigua i llum des de fa un mes i mig. En Jaume Rosa és un dels veïns afectats.
Mi vecina, que yo estaba hablando con ella y tal, ella cada vez que enxegaba el grifo del lavabo, pues notaba, o sea, le pasaba corriente, calambrazos.
Minuts arrenca l'Escala les activitats de la Vila del Llibre 2019. Ràdio L'Escala, Abel Font.
Contacontes, tallers d'oficis vinculats amb el llibre i activitats ben diverses repartides en espais del nucli antic com la platja, la plaça Víctor Català, l'Alfolí de la Sala o la Casa del Gavià. Robert Bono, director de la xarxa de Viles del Llibre de Catalunya.
Tindrem l'oportunitat de veure presentacions en llocs que realment no passen, no? I això, doncs, per nosaltres sempre és com un gran repte.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Aquest cap de setmana es presenta amb canvis. Deixem la monotonia que hem tingut les darreres jornades. Hi ha petits canvis, però que no comportaran situacions absolutament oposades del temps de la que tenim aquests dies. Avui no hem d'esperar cap canvi de situació, ni avui ni demà dissabte. Per tant, ambient assolellat demà dissabte, amb ambient càlid a alta muntanya, tornaran a enfilar-se de valent les temperatures Pirineu per Pirineu i també cotes altes del Pirineu, però per contra, el quadrant nord-est, l'entrada de vent de component marítim farà que la temperatura màxima, comarques litoral i prelitoral i quan nord-est, pugui baixar de 6 a 8 graus a molts indrets. Per tant, demà deixarem la temperatura elevada al quadrant nord-est. Al final del dia dissabte arribaran núvols que es passejaran tota la matinada diumenge al litoral, prelitoral, Prepirineu, Catalunya central, i al llarg del matí de diumenge aniran desapareixent. L'altra situació a destacar, diumenge serà que la temperatura màxima continuarà baixant. Per tant, deixarem enrere aquesta caloreta. I l'altre element a destacar serà un vent de component est que ja bufarà demà i sobretot diumenge i que comportarà una alteració destacada de la mar, amb onades que arribaran al metre i mig a la Costa Brava. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui parlem de molts problemes en aquesta xarxa viària catalana. No podrem repassar totes les vies, en repassem algunes. Per exemple, a causa d'aquest accident, l'autopista AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Recordem que l'autopista la tenim tallada en sentit sud. Hi ha cues de més de 4, 5, 6 quilòmetres. Els vehicles els desvien cap a l'A7, cap a la variant de l'N340. El problema és que aquesta variant també presenta cues molt importants, quilomètriques, ja des dels masos d'en Blader, per exemple, fins a arribar al final de l'autovia. Per tant, molts problemes avui en aquest punt de la xarxa viària catalana, com es deia, a causa d'un accident a la P7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud. A banda d'aquesta incidència a la P7, però ja a les comarques de Barcelona, retencions llargues de més de 10 quilòmetres entre Rubí i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També hi ha cua important a l'autovia A2 entre Castellbisbal i Pallejà, més de 9 quilòmetres, sentit Barcelona, però també de sortida més de 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Altres punts a tenir en compte, la C55 amb trams aturades des de Monistrol fins a Castellgalí, i a l'eix del Llobregat, retencions de més de 10 quilòmetres des de Cal Rosal fins a la zona de Cercs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El govern d'Espanya qualifica la vaga general a Catalunya de fracàs i la situa en un 3,7% d'incidència. És justament la xifra que la Generalitat dona de reducció de consum energètic. El Departament de Treball situa el seguiment de la vaga en un 8% a Salut o en un terç del comerç. Els convocants, la Intersindical i Usted Castés, en canvi, la consideren un èxit. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La ministra portaveu, Isabel Celà, ha dit que la vaga no va ser un èxit i ho atribueix a l'aposta pel diàleg que ha dut a terme el govern de Pedro Sánchez. Celà ha assegurat que els CDRs no van poder aturar Catalunya.
Ha sido estimada, ha recibido una estimación general de que no fue un éxito, precisamente. Se habla de un paro de un equivalente a un 3,7%. El diálogo que ha venido realizando este gobierno a lo largo de estos 8 meses está también siendo objeto de interés por parte de la ciudadanía. La ciudadanía sabe que la Generalitat, que las autoridades catalanas han de salir de la quimera.
Segons el Departament de Treball, la universitat va aturar-se en un 70%, però en escoles, transport, comerç i indústria va tenir poca incidència. Tot i així, el portaveu de la Intersindical, Sergi Perelló, se n'ha mostrat satisfet.
Que és una de les vagues més importants en els darrers 15 anys, després del 3 d'octubre, que va ser un 83% de participació, i ens mostrem per haver pogut mobilitzar una part important de la població i, evidentment, també per les mobilitzacions de tot el territori.
Les manifestacions de la tarda a les capitals catalanes van ser nombroses. A Girona hi havia 70.000 persones, segons la policia local. La ministra portaveu ha dit que les imatges de les manifestacions no poden pertorbar la idea que l'independentisme té majoria social a Catalunya.
Doncs precisament els 4 detinguts durant les protestes a diferents punts del país ja han estat posats en llibertat amb càrrecs. Se'ls acusa d'atemptat contra l'autoritat.
Ahir ja van quedar en llibertat 2 dels detinguts, un durant les protestes a Tarragona i l'altre a Gurb. Tots dos es van negar a declarar davant del jutge. Aquest matí han passat també a disposició judicial els altres 2 joves detinguts durant la jornada de vaga, un altre veí de Tarragona i un jove de Castelló d'Empúries detingut a Barcelona. A tots ells se'ls imputa un delicte d'atemptat contra l'autoritat i un altre de desordres públics.
Dels desordres i especialment de les càrregues policials n'ha parlat precisament avui el conseller d'Interior Miquel Buch des de la Jonquera, l'Alt Empordà. Buch ha qualificat les actuacions policials d'absolutament proporcionades i ha recordat que els Mossos només van haver d'actuar en un 3% de les mobilitzacions. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat durant la seva visita a la Jonquera que l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant la vaga d'ahir va ser l'adequada per evitar confrontacions i garantir tant el dret a vaga com el dret a no fer-ne. Buch ha destacat que només en un 3% de les mobilitzacions d'arreu del país els Mossos van haver d'actuar. Pel conseller d'Interior, l'actuació va ser la correcta.
Hi havia casos concrets que, per evitar confrontacions entre catalans i catalanes, catalans que volien fer vaga i catalans que no la volien fer, per evitar confrontacions, la policia està al mig. I per quan et trobes que hi ha persones que fugen del que és una manifestació respectuosa, com per exemple la que vam tenir dissabte passat a Barcelona, es van tallar carrers, hi havia molta gent al carrer, i no hi va haver-hi cap actuació policial, ahir, a segons quins indrets, hi havia persones que van fer un llançament d'objectes contra les línies policials, que evidentment la policia el que ha de fer és actuar.
El conseller ha recordat que hi ha protocols d'actuació i que si hi ha hagut alguna irregularitat en l'actuació durant el dia d'ahir, hi ha mecanismes d'investigació.
El seguiment d'aquesta vaga ha estat desigual arreu de Catalunya, amb major afectació al sector públic que al privat i, com dèiem abans, també amb més seguiment a l'ensenyament que no a la sanitat. És el cas de municipis com Sant Cugat del Vallès. Allà on més es va deixar sentir la vaga va ser als serveis municipals. Cugat.cat, Roger Quartielles, bona tarda.
Bona tarda. Als centres sanitaris, educatius i municipals de Sant Cugat, la jornada no ha registrat cap incidència destacable, segons les fonts consultades per Cugat.cat. El seguiment als CAP de Sant Cugat han estat del 5,8%. En el cas dels serveis municipals, segons l'alcaldessa Carmela Fortuny, el seguiment ha estat massiu i ha superat el 80% a l'Ajuntament.
Més enllà del tall, doncs, que ha significat, doncs, evidentment, doncs, incomoditats, però també el dret de vaga i el dret a fer, doncs, aquest tipus d'actuacions, doncs, s'ha de respectar.
Prop d'un miler de persones s'ha sumat aquest dijous a la manifestació en suport de la vaga general convocada per la intersindical CSC.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
En plana política, el govern d'Espanya qualifica d'insensatesa el viatge d'Inés Arrimadas a Waterloo. La líder de Ciutadans a Catalunya viatja aquest cap de setmana a Bèlgica.
La portaveu del govern espanyol, Isabel Celà, ha criticat el viatge a Waterloo de la cap de l'oposició a Catalunya. Celà ha dit que es tracta d'una insensatesa que només beneficia els radicals.
Frente a las falsedades del relato independentista, nosotros también hemos apostado por la sensatez. Y ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea, no es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que solo beneficia a los más radicales. Que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo es una insensatez.
Arrimadas ha assegurat que anirà a Waterloo per dir-li a Carles Puigdemont que la República no existeix, tot i que no té previst reunir-s'hi. Puigdemont s'ha mostrat disposat a rebre-la, però ha recordat que Ciutadans va expulsar una diputada justament per reunir-se amb ell. Justament en relació a Arrimadas, les últimes hores s'ha especulat que podria deixar el Parlament per encapçalar les llistes de Ciutadans per Barcelona de cara a les eleccions generals del 28 d'abril.
I l'Audiència Nacional es declara competent per jutjar la cúpula dels Mossos per rebel·lió.
El tribunal considera que el delicte pel qual se'ls processa és de la seva competència perquè afecta la forma de govern. D'aquesta manera rebutja que la causa passi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La defensa afecta el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, així com l'exdirector del cos, Pere Soler, i l'exsecretari general d'Interior, César Puig, per les actuacions durant les mobilitzacions del 20 de setembre de 2000 d'Economia i durant el referèndum de l'1 d'octubre. També està encausada la intendent Teresa Laplana, acusada de sedició.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A Lleida, el ple de la Paeria ha rebutjat la moció conjunta de Crida per Lleida, el Comú de Lleida, Esquerra i el PDeCAT, que demanava el posicionament del consistori contra el judici als líders independentistes. El text no ha prosperat perquè PSC, Ciutadans i Partit Popular hi han votat en contra. UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
La presentació de la moció l'han fet representants d'Òmnium i ANC. Escoltem a la presidenta d'aquesta darrera entitat sobiranista, Rosa Borrell.
Jo comprenc que hi ha ara postures enrocades, que teniu direccions de partit que segurament no podeu desobeir i que esteu lligats de mans també per l'acord que teniu de govern amb aquest municipi. Teniu un acord amb grups que no comparteixen en absolut les nostres idees.
Una presentació que diu no ha acabat d'entendre la portaveu del PSC, Montse Mínguez.
perquè jo crec que res del que han dit els dos ponents té a veure amb la moció que avui votarem, perquè d'alguna manera, si el que haguéssim de votar és els arguments que ens ha donat la senyora Borrell sobre estar en contra de les mesures cautelars de privació provisional de la llibertat de les diferents polítiques o responsables de les entitats, crec que el PSC en aquest mateix saló de ple ja s'ha manifestat que considerem que és desproporcionat.
A l'acabar s'ha iniciat el ple extraordinari per avaluar l'informe del síndic de comptes respecte a la manera d'operar en algunes qüestions de matèria econòmica.
L'Ajuntament de Girona elimina el servei del trenet turístic, almenys aquest estiu, per les queixes veïnals. És una de les mesures del Pla Estratègic de Turisme que ha engegat el consistori per millorar la convivència entre el turisme i el veïnat. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. El trenet turístic no circularà aquest estiu pels carrers de Girona, si més no durant un temps fins que l'Ajuntament trobi una nova fórmula per gestionar aquesta atracció turística. Una de les opcions que es plantegen des del consistori és fer-lo servir de bus llançadora, perquè una altra de les mesures que engegaran en turisme serà eliminar, a partir de l'1 de març, el punt de benvinguda de l'aparcament d'autocars turístics situat al passeig Canalejas, just a l'entrada del barri vell. Els nous punts de desencotxament es traslladaran a l'estació d'autobusos i al pavelló de Fontejau. El punt de benvinguda del carrer Canalejas es convertirà en noves places d'aparcament pels veïns del barri vell i en tres aparcaments d'autobusos de línia. L'última mesura del Pla Estratègic de Turisme ja es va engegar fa gairebé 3 setmanes. Són 4 agents de turisme que s'encarregaran d'informar amb un fulletó de bones pràctiques als ciclistes sobre les normes que han de tenir en compte a l'hora de circular per la ciutat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La 50ena de veïns desallotjats ahir d'un edifici de Badalona, després que 2 d'ells quedessin electrocutats mentre manipulaven una aixeta comunitària, han pogut tornar a casa aquesta mateixa tarda, un cop s'ha trobat l'origen del problema. Un dels ferits continua ingressat a l'Hospital de Can Ruti, mentre que l'altre ja ha estat donat d'alta. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor, bona tarda.
Bona tarda. Des de les 11 del matí, tècnics de la companyia elèctrica han analitzat pis per pis per trobar la font d'aquesta mala connexió, mentre els veïns han esperat també a tenir el consentiment per poder tornar a entrar a casa seva aquesta mateixa tarda. Per què fa els 2 veïns atesos pels serveis d'emergències, un dels que aquest matí continuava hospitalitzat per cremades, els germans Trias i Pujol, segons els veïns, ja hauria estat donat d'alta. Per l'incident, recordem-ho, es va produir ahir a la tarda, quan un veí va intentar tancar una fuita d'aigua que s'havia produït a la sala de comptadors. En trepitjar el terra mullat va rebre una descàrrega elèctrica. Segons han explicat els afectats, aquest divendres la fuita d'aigua hauria estat provocada per una punxada a la canonada d'un habitatge ocupat. Els veïns asseguren tenir problemes amb la xarxa d'aigua i llum des de fa 1 mes i mig. En Jaume Rosa és un dels veïns afectats.
Mi vecina, que yo estaba hablando con ella y tal, ella cada vez que enxegaba el grifo del lavabo, pues notaba, o sea, le pasaba corriente, calambrazos, y claro, a mí no me pasaba eso. Yo lo que notaba en mi casa es que se me saltaba cada 2 por 3 la luz.
Un cop identificat i resol el problema, els veïns ja han pogut tornar a casa seva aquesta mateixa tarda.
Avui s'ha inaugurat oficialment el nou passeig marítim de Tarragona, que es batejarà com a Passeig del Miracle. El conseller de Territori, Damià Calvet, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros i el subdelegat del govern espanyol a Tarragona han destacat els beneficis per la ciutadania que comporta la remodelació. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
La remodelació del passeig ha costat 1 milió d'euros i el president del port, Josep Maria Cruzet, ha explicat que s'ha fet pensant en la inclusió de les persones. El president del port també ha destacat que amb aquest passeig es prioritza els ciutadans.
Ha de mirar cap al món per tal de possibilitats, atreure actius, atreure recursos cap al territori i també mirar cap al món per fer possible que aquells recursos que volen sortir del territori ho puguin fer d'una manera eficient.
Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, creu que s'ha de continuar treballant de la mà de l'autoritat portuària.
Per enorgullir-nos de que Tarragona sigui una ciutat de mar. I hem de continuar fent feina.
Ballesteros ha recordat que feia entre 40 i 50 anys que no es tocava aquest passeig i que això permetrà tenir 7,5 quilòmetres de mar.
Després de dues setmanes aturat, avui Renfe ha reprès el servei de rodalies a les línies R4 i R12 en el tram entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, afectat per l'accident mortal de Castellgalí.
Des de l'accident en què va morir la conductora d'un dels combois sinistrats, el trajecte entre aquestes dues poblacions s'havia de fer per carretera. S'han hagut de retirar els vagons, canviar les travesses i reparar la catenària, però a banda del sindicat de maquinistes CEMAF es va negar a reprendre el servei fins que no se solucionessin els problemes que van provocar la topada frontal dels dos trens. La represa del servei, en concret a la R4, no ha estat exempta d'incidències. Els trens han patit retards de fins a 25 minuts per una avaria en un dels combois.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de l'Ebre, on no es recorda una producció d'oli d'oliveres tan fluixa en una dècada com la d'aquest 2018. Només se n'ha produït 1.500 litres. Les males condicions meteorològiques han estat la principal causa. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas.
Els factors climatològics i les finques en desús han sigut les principals causes d'aquesta baixa producció, tal com assegura la gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Tere Dell.
Veníem de 2 anys de molta sequera i en el moment en què vas començar a tindre que collir les olives vas començar a ploure, en el qual en aquest any sol han pogut fer 1.500 litres d'oli certificat d'oliveres mil·lenàries.
Partint d'aquesta situació, des de la Mancomunitat han posat en marxa el projecte Innovadors, on s'està fent un inventari de totes les finques d'oliveres abandonades del territori per a tornar-les a posar en producció.
El que ara pretenem en el nou projecte és ficar-les en producció, que la gent les torni a cultivar, se revaloritzen i que puguem tindre més oli d'oliveres mil·lenàries per comercialitzar, perquè realment la demanda és important en aquests moments al mercat.
Segons Adell, tot apunta que la campanya del 2019 serà millor que la passada, amb una recuperació de la producció de l'oli de les oliveres mil·lenàries.
El projecte Espai Cràter, que vol convertir Olot en un centre de referència del vulcanisme a Catalunya, preveu ara obrir a la ciutadania el debat sobre quins usos i serveis ha de tenir aquest nou equipament. Ho farà a través d'un procés participatiu que s'ha presentat avui juntament amb la decisió del jurat sobre els finalistes encarregats del disseny de l'espai. Olot Televisió, Albert Brossa, qui són aquests finalistes?
Es tracta de Calderón Folk Studio de Barcelona, Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea Miss Van der Rohe 2015. Els gironins Fuses Viader, col·laboradors de projectes olotins com el Nou Firal, i Baena Casamor, estudi que va projectar el pavelló nou del complex esportiu del Pla de Llacs. Paral·lelament, es donarà inici a un procés de cocreació amb la ciutadania que reflexioni sobre els usos i serveis que ha d'acollir el nou equipament. L'equip de govern d'Olot projecta l'equipament com un referent internacional en l'àmbit de la vulcanologia, que expliqui el fenomen volcànic i l'evolució humana en aquest context. Xevi Cullell és el coordinador de l'Espai Cràter.
Amb aquests nous discursos de segle XXI és pràcticament única en totes les zones volcàniques del món. Fins i tot a Tenerife el projecte que tenen no està tan avançat com el que es proposa aquí. No?
A mitjans de juliol, l'Ajuntament ha de disposar del projecte arquitectònic i museogràfic per contractar les obres i els continguts d'aquest nou centre dels volcans.
En cultura, d'aquí uns minuts arrenquen a l'Escala les activitats que aquest cap de setmana porta al municipi alt empordanès la Vila del Llibre 2019. A 8:15 del vespre, a l'Alfolí de la Sala es farà l'acte d'inauguració, del qual destaca el visionat per primera i última vegada del manuscrit original de Solitud, de Víctor Català. Ràdio L'Escala, Belfont, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La primera jornada de la Vila del Llibre avui divendres ha estat protagonitzada per escolars de l'Institut i les escoles de primària de l'Escala. Contacontes, tallers d'oficis vinculats amb el llibre i activitats ben diverses repartides en espais del nucli antic com la platja, la plaça Víctor Català, l'Alfolí de la Sala o la Casa del Gavià. Robert Bono, director de la xarxa de Viles del Llibre de Catalunya.
Pues veurem presentacions, per exemple, a la botiga Vilabru, que és una botiga de la moda, que està al centre de l'Escala, o tindrem també tertúlies literàries a la taula de la Sal, que és un restaurant. Tindrem l'oportunitat de veure presentacions en jocs que realment no passen, no? I això, pues, per nosaltres sempre és com un gran repte.
Entre els actes commemoratius del 150è aniversari del naixement de Víctor Català hi ha l'exposició escrita original de la seva obra més coneguda, Solitud, o l'estrena d'un espectacle multimèdia inspirat en aquesta mateixa obra, amb el títol de Solitud 360 graus.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Spar City League Girona fitxa Gabby Williams com a recanvi de Shai Murphy.
La nord-americana amb passaport francès destaca per la seva polivalència i pot jugar tant en la posició de l'era com de l'era pivot. La nova jugadora de l'Uni, de 22 anys, arriba procedent del Nàpols. Williams, que ja ha disputat també la seva primera temporada a la Lliga Professional dels Estats Units, el Chicago Sky, debutarà oficialment a la Copa de la Reina de Bàsquet, que es disputarà del 28 de febrer al 3 de març a Vitòria.
Seguim parlant de l'Uni, perquè l'Asvel de Lió serà el seu rival als quarts de final de l'Eurocup.
El partit d'anada jugarà a França el 7 de març, mentre que la tornada serà a Fontejau una setmana després, el dijous 14. L'equip de Lió és l'actual líder de la Lliga Francesa i encara no ha perdut cap partit aquest 2019.
Avui quedaran definides les semifinals de les Copes del Rei i de la Reina d'hoquei patins.
La cita es disputa a Reus. En el quadre masculí, des de les 7 i 10 es juga el partit entre el Caldes i el Voltregà. De moment, última referència al marcador. A un quart de 10 de la nit s'enfronten altres dos equips catalans, el Barça i el Noi. Els guanyadors lluitaran a la segona semifinal. La primera la disputen el Lleida i el Liceu de la Corunya.
En el quadre femení, el Vilassana dona la sorpresa i elimina el Palau de Plegamans.
Després de l'empat a 1, després del temps reglamentari i pròrroga, l'enfrontament s'ha hagut de decidir pels llançaments de penal. El rival del Vilassana serà el Gijón, que ha superat el Vigues i Riells per 5-2. Recordem que el Voltregà i el Cerdanyola també són ja a semifinals. Aquestes semis es disputaran a les 6 i a les 8 de la tarda. La final es jugarà diumenge a les 5 de la tarda.
En bàsquet, a la Lliga Leport, el Força Lleida rep l'Ourense.
A les 9 de la nit, amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva al Barris Nord. Ho farà, però, minvat per les baixes.
Demà juguen les semifinals de la Divisió d'Honor Catalana Femenina de Rugbi.
Al camp municipal de Can Vinader de Castelldefels, els dos partits de semis es podran veure a través de les televisions locals i en streaming a la plataforma Xala. A les 11 del matí, la Sant Boiana i el Sant Cugat jugaran la primera semi i a la 1 del migdia, duel entre el Buc i el Jaiec.
El kenià Abraham Kiptum és el cap de cartell de la mitja marató de Granollers.
Kiptum, que té el rècord del món de la distància, és el principal reclam de la 37a edició d'aquesta mitja que es disputa demà passat, diumenge. La prova forma part de la Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona. Un dels actes més especials de la prèvia ha estat una masterclass amb l'atleta de Cornellà de Llobregat, Reyes Estevez, doble medallista de bronze als Mundials dels anys 97 i 99.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mir, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Les estrenes d'aquesta setmana ens porten el retorn de Nicole Kidman a la gran pantalla en un paper que li ha suposat una nominació als Globus d'Or per Destroyer, una mujer herida. També candidata als Globus d'Or i als Oscars, s'estrena Podràs perdonar-me algun dia i arriba la tercera part de la franquícia d'animació Com ensinistrar un drac.
Robé y cosas peores. Murió gente. Fue culpa mía.
Nicole Kidman ha aconseguit una nominació als Globus d'Or com a millor actriu dramàtica pel seu paper a Destroyer, una mujer herida. Kidman interpreta una dona que a la seva joventut va treballar com a policia infiltrada a una perillosa banda del desert de Califòrnia. Quan el líder del grup mafiós torna a donar senyals de vida, se li desperten records que creia oblidats.
Tú puedes ser mejor que yo.
Solo estos, los otros.
Venga, hombre, llevo cargando con ellos todo el día.
Hay gente esperando.
No es necesario que me falte al respeto. Es más, ustedes han vendido libros míos.
¿Y quién es usted?
Lee Israel.
Oh, tenemos muchos ejemplares de su último libro.
La reconeguda actriu de comèdia Melissa McCarthy ha aconseguit sengles nominacions als Globus d'Or i als Oscar amb un paper dramàtic a Podràs perdonar-me algun dia? El film, basat en una història real, segueix la vida de Lee Israel, una biògrafa en decadència que comença a falsificar cartes d'escriptors i celebritats difuntes amb l'objectiu de pagar el lloguer. Quan comenci a aixecar sospites, robarà i vendrà les cartes originals dels arxius, sense saber que l'FBI investiga el cas.
No puedo decir que me arrepienta de mis acciones. En muchos sentidos, esta ha sido la mejor etapa de mi vida.
La meva cama no és per jugar, ja ho saps. Què, la vols? Agafa-la! I ara com baixo d'aquí, jo?
La tercera part de Com ensinistrar un drac torna a estar protagonitzada per Lipu i el seu drac esdentegat. Tots dos descobriran finalment el seu destí. Per al primer, governar Illa Mema, i per a l'altre, ser el líder de la seva espècie. Pel camí, posaran a prova els llaços que els uneixen, plantant cara a l'amenaça més gran a la qual mai s'han enfrontat, i a l'aparició d'una femella de drac.
Tens raó, Manut. És l'hora.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Ginés.
El govern d'Espanya qualifica de fracàs la vaga general a Catalunya. La situa en un 3,7% d'incidència segons el descens de consum energètic. Montse Manent.
La portaveu de l'executiu Isabel Celà ha assegurat que el govern català ha de ser realista després del fracàs d'ahir, mentre que en declaracions a la xarxa el portaveu de la intersindical CSC, Sergi Perelló, s'ha mostrat satisfet del seguiment global de la vaga.
Ha sido estimada, ha recibido una estimación general de que no fue un éxito precisamente. Se habla de un paro de un equivalente a un 3,7%. La ciudadanía sabe que la Generalitat, que las autoridades catalanas han de salir de la quimera.
És una de les vagues més importants en els darrers 15 anys i ens mostrem molt satisfets per haver pogut mobilitzar una part important de la població.
Els quatre detinguts ahir durant les protestes arreu del país ja han quedat tots en llibertat amb càrrecs. Se'ls acusa d'atemptat contra l'autoritat i desordres públics.
Miquel Buch defensa l'actuació dels Mossos en les mobilitzacions de la vaga i la qualifica d'absolutament proporcionada.
Des de la Jonquera, el conseller d'Interior ha afirmat que només es va haver d'actuar en un 3% de les mobilitzacions.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Buch ha destacat que només en un 3% de les mobilitzacions d'arreu del país els Mossos van haver d'actuar. Pel conseller d'Interior, l'actuació va ser la correcta.
Hi havia casos concrets que, per evitar confrontacions entre catalans que volien fer vaga i catalans que no la volien fer, per evitar confrontacions, la policia està al mig. A segons quins indrets, hi havia persones que van fer un llançament d'objectes contra les línies policials que, evidentment, la policia el que ha de fer és actuar.
El ple de la Paeria rebutja la moció que demanava el posicionament del consistori contra el judici al procés.
Era una moció conjunta de la Crida per Lleida, Comú de Lleida, Esquerra i el PDeCAT. El text no ha prosperat perquè PSC, Ciutadans i PP hi han votat en contra.
UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
La presentació de la moció l'han fet representants d'Òmnium i ANC. Escoltem a la presidenta d'aquesta darrera entitat sobiranista, Rosa Borrell.
Jo comprenc que hi ha ara postures enrocades, que teniu direccions de partit que segurament no podeu desobeir i que esteu lligats de mans també per l'acord que teniu de govern amb aquest municipi. Teniu un acord amb grups que no comparteixen en absolut les nostres idees.
Arrenca aquest vespre la campanya Olot per dos a la capital de la Garrotxa, amb les reserves hoteleres i de restaurants en més del 80%.
La iniciativa promocional coincidirà demà dissabte amb la botiga al carrer i amb un gran gruix d'activitats turístiques i culturals.
Olot Televisió, Idoia Sansa.
La pàgina web de reserves es va obrir a finals de gener i aquest divendres al migdia els restaurants havien omplert un 85% de les places i els hotels un 80%. Gerard Xifré és el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.
Sempre hi ha aquells forats que s'han anat complementant, o sigui, tenim una oferta bastant extensa tant de restaurants com d'hotels. Hi ha establiments que ja han començat a penjar el cartell de complet en algun servei, però sempre hi ha aquell forat doncs, que creiem doncs, que sempre es pot emplenar i que poden tirar endavant.
Aquest cap de setmana arriba a Badalona central del 19è Memorial Lichang.
El Teatre Zorrilla acollirà la Gala Internacional de Màgia amb els millors mags i il·lusionistes del moment.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
i un dels plats forts de la vetllada serà el famós il·lusionista porto-riqueny Reynold Alexander, amb un espectacle que s'ha pogut veure en molt poques ocasions arreu del món. Escoltem-lo.
Atrapar una bala con la boca es el único acto en la magia que se dice que está maldito. Hay 13 magos que han muerto haciendo este número. Solamente he hecho 4 veces en mi vida. No es un acto que se es para hacerlo todas las noches. El riesgo y el peligro es muy, muy grande.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plenar de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Aquest cap de setmana es presenta amb canvis. Deixem la monotonia que hem tingut les darreres jornades. Hi ha petits canvis, però que no comportaran situacions absolutament oposades del temps de la que tenim aquests dies. Avui no hem d'esperar cap canvi de situació, ni avui ni demà dissabte. Per tant, ambient assolellat demà dissabte, amb ambient càlid a alta muntanya, tornaran a enfilar-se de valent les temperatures, Pirineu per Pirineu i també cotes altes del Pirineu, però per contra, el quadrant nord-est, l'entrada de vent de component marítim farà que la temperatura màxima, comarques litoral i prelitoral i quan nord-est, pugui baixar de 6 a 8 graus a molts indrets. Per tant, demà deixarem la temperatura elevada al quadrant nord-est. Al final del dia dissabte arribaran núvols que es passejaran tota la matinada diumenge al litoral, prelitoral, prepirineu, Catalunya central, i al llarg del matí de diumenge aniran desapareixent. L'altra situació a destacar, diumenge serà que la temperatura màxima continuarà baixant. Per tant, deixarem enrere aquesta caloreta. I l'altre element a destacar serà un vent de component est, que ja ho farà demà i sobretot diumenge, i que comportarà una alteració destacada de la mar, amb onades que arribaran al metre i mig a la Costa Brava. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara parlem de problemes en aquest punt de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Recordem que a primera hora de la tarda hi ha hagut un accident aquí a l'autopista AP7 que ha tallat la via força estona. Ara ja és obert el trànsit, però continua la cua molt llarga, compacta, sobretot de més de 4 quilòmetres a la mateixa autopista AP7. Però també afecten aquesta zona, sobretot a la A7, a la variant de l'N340, aquí la cua supera els 8, 9, 10 quilòmetres des dels Masos d'en Blader fins al final de la mateixa autovia. Per tant, cua encara important, que també afecta a la mateixa Nacional 340. Per tant, l'autopista ja és oberta al trànsit, però hem de dir que la cua en tota aquesta zona i en totes aquestes vies encara és molt important, sempre en sentit sud. Més a prop de Barcelona, a la mateixa autopista AP7, hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà. També hi ha aturades a la C58 entre Sabadell, Sant Quirze, Terrassa, en totes dues direccions, o a la C55, aquí parlem de trams aturades entre Monistrol i Castellgalí. Acabem, per una banda, amb la C17, amb retencions, sobretot arribant a Ripoll, de més de 4 quilòmetres. I a l'est del Llobregat, més de 10 quilòmetres de retencions des de la colònia Rosal fins a Cercs, sempre en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El govern d'Espanya qualifica la vaga general a Catalunya de fracàs i la situa en un 3,7% d'incidència. És justament la xifra que la Generalitat dona de reducció de consum energètic. El Departament de Treball situa el seguiment de la vaga en un 8% a salut o en un terç del comerç. Els convocants, la Intersindical i Usted Castés, en canvi, la consideren un èxit. Mon Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La ministra portaveu, Isabel Celà, ha dit que la vaga no va ser un èxit i ho atribueix a l'aposta pel diàleg que ha dut a terme el govern de Pedro Sánchez. Celà ha assegurat que els CDRs no van poder aturar Catalunya.
Ha sido estimada, ha recibido una estimación general de que no fue un éxito, precisamente. Se habla de un paro de un equivalente a un 3,7%. El diálogo que ha venido realizando este gobierno a lo largo de estos 8 meses está también siendo objeto de interés por parte de la ciudadanía. La ciudadanía sabe que la Generalitat, que las autoridades catalanas han de salir de la quimera.
Segons el Departament de Treball, la universitat va aturar-se en un 70%, però en escoles, transport, comerç i indústria va tenir poca incidència. Tot i així, el portaveu de la Intersindical, Sergi Perelló, se n'ha mostrat satisfet.
Que és una de les vagues més importants en els darrers 15 anys, d'octubre, que va ser un 83% de participació, i ens mostrem molt satisfets per haver pogut mobilitzar una part important de la població i, evidentment, també per les mobilitzacions de tot el territori.
Les manifestacions de la tarda a les capitals catalanes van ser nombroses. A Girona hi havia 70.000 persones, segons la policia local. La ministra portaveu ha dit que les imatges de les manifestacions no poden pertorbar la idea que l'independentisme té majoria social a Catalunya.
Doncs precisament els quatre detinguts durant les protestes a diferents punts del país ja han estat posats en llibertat amb càrrecs. Se'ls acusa d'atemptat contra l'autoritat.
Ahir ja van quedar en llibertat dos dels detinguts, un durant les protestes a Tarragona i l'altre a Gurb. Tots dos es van negar a declarar davant del jutge. Aquest matí han passat també a disposició judicial els altres dos joves detinguts durant la jornada de vaga, un altre veí de Tarragona i un jove de Castelló d'Empúries detingut a Barcelona. A tots ells se'ls imputa un delicte d'atemptat contra l'autoritat i un altre de desordres públics.
Dels desordres i especialment de les càrregues policials n'ha parlat precisament avui el conseller d'Interior, Miquel Buch, des de la Jonquera, a l'Alt Empordà. Buch ha qualificat les actuacions policials d'absolutament proporcionades i ha recordat que els Mossos només van haver d'actuar en un 3% de les mobilitzacions. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat durant la seva visita a la Jonquera que l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant la vaga d'ahir va ser l'adequada per evitar confrontacions i garantir tant el dret a vaga com el dret a no fer-ne. Buch ha destacat que només en un 3% de les mobilitzacions d'arreu del país els Mossos van haver d'actuar. Pel conseller d'Interior, l'actuació va ser la correcta.
Hi havia casos concrets que, per evitar confrontacions entre catalans i catalanes, catalans que volien fer vaga i catalans que no la volien fer, per evitar confrontacions, la policia està al mig. I per quan et trobes que hi ha persones que fugen del que és una manifestació respectuosa, com per exemple la que vam tenir dissabte passat a Barcelona, es van tallar carrers, hi havia molta gent al carrer i no hi va haver-hi cap actuació policial, ahir, a segons quins indrets, hi havia persones que van fer un llançament d'objectes contra les línies policials que, evidentment, la policia el que ha de fer és actuar.
El conseller ha recordat que hi ha protocols d'actuació i que si hi ha hagut alguna irregularitat en l'actuació durant el dia d'ahir, hi ha mecanismes d'investigació.
El seguiment d'aquesta vaga ha estat desigual arreu de Catalunya, amb major afectació al sector públic que al privat i, com dèiem abans, també més seguiment a l'ensenyament que no a la sanitat. És el cas de municipis com Sant Cugat del Vallès. Allà on més es va deixar sentir la vaga va ser als serveis municipals. Cugat.cat, Roger Quartielles, bona tarda.
Bona tarda. Als centres sanitaris, educatius i municipals de Sant Cugat, la jornada no ha registrat cap incidència destacable, segons les fonts consultades per Cugat.cat. El seguiment als CAP de Sant Cugat han estat del 5,8%. En el cas dels serveis municipals, segons l'alcaldessa Carmela Fortuny, el seguiment ha estat massiu i ha superat el 80% a l'Ajuntament.
Més enllà del tall, doncs, que ha significat, doncs, evidentment, doncs, incomoditats, però també el dret de vaga i el dret a fer, doncs, aquest tipus d'actuacions, doncs, s'ha de respectar.
Prop d'un miler de persones s'ha sumat aquest dijous a la manifestació en suport de la vaga general convocada per la intersindical CSC.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
En plana política, el govern d'Espanya qualifica d'insensatesa el viatge d'Inés Arrimadas a Waterloo. La líder de Ciutadans de Catalunya viatja aquest cap de setmana a Bèlgica.
La portaveu del govern espanyol, Isabel Celà, ha criticat el viatge a Waterloo de la cap de l'oposició a Catalunya. Celà ha dit que es tracta d'una insensatesa que només beneficia els radicals.
Frente a las falsedades del relato independentista, nosotros también hemos apostado por la sensatez y ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea, no es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que solo beneficia a los más radicales. Que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo es una insensatez.
Arrimadas ha assegurat que anirà a Waterloo per dir-li a Carles Puigdemont que la República no existeix, tot i que no té previst reunir-s'hi. Puigdemont s'ha mostrat disposat a rebre-la, però ha recordat que Ciutadans va expulsar una diputada justament per reunir-se amb ell. Justament en relació a Arrimadas, les últimes hores s'ha especulat que podria deixar el Parlament per encapçalar les llistes de Ciutadans per Barcelona de cara a les eleccions generals del 28 d'abril.
I l'Audiència Nacional es declara competent per jutjar la cúpula dels Mossos per rebel·lió.
El tribunal considera que el delicte pel qual se'ls processa és de la seva competència perquè afecta la forma de govern. D'aquesta manera, rebutja que la causa passi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La causa afecta l'exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero, així com l'exdirector Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior, César Puig, per les actuacions durant les mobilitzacions del 20 de setembre del 2017 davant d'Economia i durant el referèndum de l'1 d'octubre. També està encausada la intendent Teresa Laplana, acusada de sedició.
A Lleida, el ple de la Paeria ha rebutjat la moció conjunta de Crida per Lleida, el Comú de Lleida, Esquerra i el PDeCAT, que demanava el posicionament del consistori contra el judici als líders independentistes. El text no ha prosperat perquè PSC, Ciutadans i Partit Popular hi han votat en contra. UAU, Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
La presentació de la moció l'han fet representants d'Òmnium i ANC. Escoltem a la presidenta d'aquesta darrera entitat sobiranista, Rosa Borrell.
Jo comprenc que hi ha ara postures enrocades, que teniu direccions de partit que segurament no podeu desobeir i que esteu lligats de mans també per l'acord que teniu de govern amb aquest municipi. Teniu un acord amb grups que no comparteixen en absolut les nostres idees.
Una presentació que diu no ha acabat d'entendre la portaveu del PSC, Montse Mínguez.
Perquè jo crec que res del que han dit els dos ponents té a veure amb la moció que avui votarem, perquè d'alguna manera si el que haguéssim de votar és els arguments que ens ha donat la senyora Borrell sobre estar en contra de les mesures cautelars de privació provisional de la llibertat dels diferents polítics o responsables de les entitats, crec que el PSC en aquest mateix saló de ple ja s'ha manifestat que considerem que és desproporcionat.
A l'acabar s'ha iniciat el ple extraordinari per avaluar l'informe del síndic de comptes respecte a la manera d'operar en algunes qüestions de matèria econòmica.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La cinquantena de veïns desallotjats ahir d'un edifici de Badalona, després que dos d'ells quedessin electrocutats mentre manipulaven una aixeta comunitària, han pogut tornar a casa aquesta mateixa tarda, un cop s'ha trobat l'origen del problema. Un dels ferits continua ingressat a l'Hospital de Can Ruti, mentre que l'altre ja ha estat donat d'alta. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor, bona tarda.
Bona tarda. Des de les 11 del matí, tècnics de la companyia elèctrica han analitzat pis per pis per trobar la font d'aquesta mala connexió, mentre els veïns han esperat també a tenir el consentiment per poder tornar a entrar a casa seva aquesta mateixa tarda. Per què fa els dos veïns atesos pels serveis d'emergències, un dels que aquest matí continuava hospitalitzat per cremades, els germans Trias i Pujol, segons els veïns, ja hauria estat donat d'alta. Per l'incident, recordem-ho, es va produir ahir a la tarda, quan un veí va intentar tancar una fuita d'aigua que s'havia produït a la sala de comptadors. En trepitjar el terra mullat va rebre una descàrrega elèctrica. Segons han explicat els afectats, aquest divendres la fuita d'aigua hauria estat provocada per una punxada a la canonada d'un habitatge ocupat. Els veïns asseguren tenir problemes amb la xarxa d'aigua i llum des de fa un mes i mig. En Jaume Rosa és un dels veïns afectats.
Mi vecina, que yo estaba hablando con ella y tal, ella cada vez que enxegaba el grifo del lavabo, pues notaba, o sea, le pasaba corriente, calambrazos, y claro, a mí no me pasaba eso. Yo lo que notaba en mi casa es que se me saltaba cada dos por tres la luz.
Un cop identificat i resolt el problema, els veïns ja han pogut tornar a casa seva aquesta mateixa tarda.
Desmantellada una plantació il·legal de marihuana a Mataró amb més de 4.000 plantes. La Policia Nacional ha dirigit l'operació, que ha portat a escorcollar dos locals situats al polígon de Mata Rocafonda, de la capital del Maresme. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
Es tracta d'una plantació de grans dimensions, amb fins a 4.000 plantes de marihuana, prop de 8.000 esqueixos i també una setantena de plantes mare d'un metre i mig d'alçada. La producció estimada de cada collita rondaria els 500 quilos, que tenen un valor en el mercat de més de 400.000 euros. La col·laboració ciutadana va permetre iniciar una investigació al cos de la Policia Nacional el passat mes de novembre, un procés que va acabar amb la detenció de quatre persones. El líder del grup és un ciutadà de nacionalitat holandesa resident a Catalunya i els altres tres integrants són de nacionalitat espanyola. Els quatre detinguts estan acusats de la presumpta comissió d'un delicte contra la salut pública, la defraudació de consum elèctric i la pertinença a grup criminal.
I els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort d'una dona que van trobar morta ahir a la tarda en una zona boscosa als afores de Vic.
El cos policial va rebre l'avís d'una persona que la va localitzar en una zona on molta gent va a córrer i a caminar. Ara estan a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar les causes de la mort. Segons els Mossos, la dona, que per ara no tenen identificada, no presentava externament signes de violència.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a la Garrotxa, on aquest vespre arrenca la campanya Olot per dos, amb les reserves hoteleres i de restaurants en més del 80. La iniciativa promocional coincidirà demà amb la botiga al carrer i amb un gran gruix d'activitats turístiques i culturals. Olot Televisió, Idoia Sansa, bona tarda.
Bona tarda. La setena edició de la campanya Olot per dos ofereix la promoció de dos per un en nits d'hotel, menús o activitats en una vuitantena de negocis d'Olot i comarca. La pàgina web de reserves es va obrir a finals de gener i aquest divendres al migdia els restaurants havien omplert un 85% de les places i els hotels un 80%. Gerard Xifré és el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.
Sempre hi ha aquells forats que s'han anat complementant, o sigui, tenim una oferta bastant extensa tant de restaurants com d'hotels. Penseu que sobrement d'àpats ja s'ha parlat d'unes 9.000 places, però encara hi ha establiments que ja han començat a penjar el cartell de complet o en algun servei, però sempre hi ha aquell forat doncs, que creiem doncs, que sempre es pot emplenar i que poden tirar endavant. No?
La campanya té per objectiu oferir un tastet de la riquesa gastronòmica, cultural i d'oci de què disposa la comarca durant tot l'any.
Tothom que s'apropi aquest cap de setmana a les Garrigues podrà gaudir en directe de l'inici de la floració de l'ametller. És la proposta agroturística del Consell Comarcal que ofereix noves rutes senyalitzades pels camps d'ametlles entre Arbeca, la Floresta i els Omellons. Ràdio Rosselló, Carla Aparicio.
L'activitat estarà vigent fins que acabi la floració. La primera de les rutes és la que transcorre pel tram de la carretera que va des d'Arbeca fins a la Floresta, un recorregut de 4,3 quilòmetres on els visitants podran veure diferents camps d'ametllers florits. Es recomana als participants que aparquin el cotxe i s'endinsin caminant als terrenys per veure de prop la flor blanca i rosada d'aquest arbre amb el màxim respecte per l'arbre i també pels camps. La segona ruta que proposa el Consell Comarcal és un tram secundari que va a la Floresta, on els visitants podran trobar un altre camp amb unes vistes espectaculars al costat de la casa de l'artista Edith Sharp. La tercera zona a visitar està situada a l'entrada dels Omellons. Així mateix, els visitants de la comarca també poden trobar camps florits a la zona de l'Albi.
En cultura, aquest cap de setmana arriba a Badalona l'acte central del 19è Memorial Li Chang, que el Teatre Zorrilla acollirà la Gala Internacional de Màgia amb els millors mags i il·lusionistes del moment en quatre gales que s'allargaran fins diumenge. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
La gala serà conduïda per Isaac Jurado, un mag bufó, divertit i despistat. I un dels plats forts de la vetllada serà el famós il·lusionista porto-riqueny Reynold Alexander, amb un espectacle que s'ha pogut veure en molt poques ocasions arreu del món. Escoltem-lo.
Atrapar una bala con la boca es el único acto en la magia que se dice que está maldito. Hay 13 magos que han muerto haciendo este número. Solamente he hecho 4 veces en mi vida. No es un acto que se es para hacerlo todas las noches. El riesgo y el peligro es muy, muy grande.
En les gales també podrem veure el jove talent de la màgia Dani Polo, que arriba des de Galícia, o el divertit duet còmic Los Taps, que combinen la màgia amb uns canvis de vestuari espectaculars. El mag francès Néstor Hato, premiat al darrer Congrés Mundial de Màgia 2018, presentarà elegants jocs de cartes de la seva pròpia creació.
El Carnaval de la Costa Brava Centre dona el tret de sortida aquest cap de setmana amb els sopars de les colles carnavalesques i la presentació de la majoria de Reis Carnestoltes. Demà a la nit les colles celebraran un sopar de germanor per començar a escalfar motors. Televisió Costa Brava, Núria Cutxerero, bona tarda.
Bona tarda. Els primers a iniciar la festa seran Sant Feliu de Guíxols, on a partir de la tarda es passejaran pels carrers de la ciutat repartint els cartells i la programació carnavalesca fins a arribar al traspàs de la bomba amb la que la colla Carnestoltes agafarà el relleu. Tot plegat un pròleg al sopar de colles i la presentació del Carnestoltes 2019. A Santa Cristina d'Aro serà just abans de sopar que es revelarà la identitat de Sa Majestat Rei o Reina Carnestoltes. I les demés colles de la població també pujaran a l'escenari a fer la seva representació. Calonja també desvetllarà aquest cap de setmana el seu rei o reina de la colla Xulivert. I el Palau del Carnestoltes de Palamós obrirà portes dissabte al vespre per donar la benvinguda amb un gran espectacle a la Reina i Carnestoltes 2019, que enguany presenta la colla 15-20 sota els noms de Tomàs Turbant pel Carnestoltes i Quina Brava per la Reina.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Spar City Leaf Girona fitxa Gabby Williams com a recanvi de Shai Murphy.
La nord-americana amb passaport francès destaca per la seva polivalència i pot jugar tant en la posició de l'era com de l'era pivot. La nova jugadora de l'Uni, de 22 anys, arriba procedent del Nàpols. Williams, que ja ha disputat també la seva primera temporada a la Lliga Professional dels Estats Units, el Chicago Sky, debutarà oficialment a la Copa de la Reina de Bàsquet, que es disputarà del 28 de febrer al 3 de març a Vitòria.
Seguim parlant de l'Uni. Asvel de Lió serà el seu rival als quarts de final de l'Eurocup.
El partit d'anada jugarà a França el 7 de març, mentre que la tornada serà a Fontajau una setmana després, el dijous 14. L'equip de Lió és l'actual líder de la Lliga Francesa i encara no ha perdut cap partit aquest 2019.
Avui quedaran definides les semifinals de les Copes del Rei i de la Reina d'hoquei patins.
La cita es disputa a Reus. En el quadre masculí s'està jugant el partit entre el Caldes i el Voltregà. L'última referència 0-0 al marcador quan queden menys de 4 minuts per al final de la primera meitat. A un quart de 10 de la nit s'enfronten altres dos equips catalans, el Barça i el Noia. Els guanyadors lluitaran a la segona semifinal. La primera la disputen el Lleida i el Liceu de la Corunya.
En el quadre femení, el Vila-sana dona la sorpresa i elimina el Palau de Plegamans.
L'enfrontament s'ha hagut de decidir pels llançaments de penal després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari a la pròrroga. El rival del Vila-sana serà el Gijón, que ha superat el Vigues i Riells per 5-2. Recordem que el Voltregà i el Cerdanyola també ja són a semifinals. Aquestes semis es disputaran a les 6 i a les 8 de la tarda. La final es jugarà diumenge a les 5 de la tarda.
En bàsquet, a la Lliga Leport, el Força Lleida rep l'Ourense.
A les 9 de la nit, amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva al Barris Nord. Ho farà, però, minvat per les baixes.
Sergi Guiu, UAU, Lleida Ràdio.
A l'ICG Força Lleida li toca pensar en el partit davant l'Ourense, un rival que ara mateix ocupa la setena posició amb 13 victòries i 9 derrotes i que, segons Jorge Serna, és clar candidat a disputar els play-offs.
Claro, yo ahora mismo a Ourense lo veo un equipo de play-off. No por la clasificación, sino por la... La dinámica que en la que estaba, creo que es un equipo que está haciéndolo muy bien. Que pierde un jugador importante como es Pepo Vidal también por ventanas. Que Pepo Vidal les daba mucha dirección, organización, equilibrio. Vamos a ver cómo reacciona el equipo sin Pepo, pero que tienen jugadores exteriores de mucho nivel, ¿no? Como Alfredo Ott, Zamora, Sergio Rodríguez, jugadores muy contrastados en la liga. Y un juego interior de muchos quilates, ¿no? Van Wick, Watson y Rocitis, fundamentalmente, son jugadores de muchos quilates en la liga.
De guanyar, els lleidatans aconseguirien la tercera victòria consecutiva al Barris Nord i la dotzena de la temporada, que es va resistir en la jornada anterior. El partit entre l'ICG Força Lleida i l'Ourense serà aquest divendres a les 9 de la nit al pavelló Barris Nord de Lleida.
Demà juguen les semifinals de la Divisió d'Honor Catalana Femenina de Rugbi.
Al camp municipal de Can Vinader de Castelldefels. Els dos partits de semis es podran veure a través de les televisions locals i en streaming a la plataforma Xala. A les 11 del matí, la Sant Boiana i el Sant Cugat jugaran la primera semi i a la 1 del migdia, duel entre el Buc i el Jaiec.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pots ser una veu amiga. Una veu que escolta i que truquen en moments d'angoixa, preocupació o soltor.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Fes-te repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Seguint les pedres, ple de pluges, totes les tempestes. Vam deixar la sort amb un pols perfecte, invocàvem llunes sota les finestres. L'equilibri és part del moviment. Travessàvem una porta dins la ment i no hi ha cap pas enrere ni un principi físic que ho entén. L'equilibri és fràgil com el sens. M'agafaves de la mà quan feia vent. L'aprenent del trapecista pujant sobre la pista al cel.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.